Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat un decret llei per avaluar el risc d'inundacions als càmpings i determinar si cal tancar parcialment o totalment alguna instal·lació. També es crea un fons de recuperació per protegir l'activitat econòmica del sector en cas de tancaments. S'establiran dos òrgans per gestionar aquest procés, una comissió tècnica per analitzar la situació dels càmpings i proposar solucions i també una comissió de govern per adoptar mesures provisionals en casos urgents. El fons de recuperació finançarà noves ofertes d'allotjament o ampliacions per compensar la possible pèrdua de places. Els beneficiaris podran ser titulars d'establiments turístics o bé promotors de nous projectes. I a banda, les darreres pluges han permès precisament també al govern aixecar l'emergència per sequera als embassaments de Darnius, Boadella i Riudecanyes, així com també a l'aqüífer Fluvià Muga. Ara, Darnius, Boadella passa en estat d'alerta, Riudecanyes a prealerta i només l'aqüífer Fluvià Muga es manté en situació d'excepcionalitat. Pel que fa al sistema Ter Llobregat, segueix en alerta, mentre que 8 zones han recuperat la normalitat. Aquest canvi suposa una millora significativa en la situació de sequera aquí a Catalunya. I Renfe confiava que avui no repetissin les incidències que hi va haver ahir a causa de la jornada de vaga desconvocada. De fet, avui només està afectada l'R8, que manté el servei alternatiu per carretera entre Mollet, Sant Fost i Castellbisbal per garantir la mobilitat dels viatgers, perquè encara falten alguns trens a conseqüència d'aquesta aturada. En aquest sentit, el síndic de Greuges ha rebut 397 queixes sobre Rodalies des de principis d'aquest 2025, més del doble que durant tot l'any 2024, on van registrar 160 queixes. Les principals reclamacions són per retards, manca d'informació i també per maltractament als usuaris. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys acusat d'estafar 18 persones grans a Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern i també a Sant Vicenç dels Horts. L'home, que treballava en una empresa instal·ladora de gas, utilitzava la seva posició per obtenir informació de les víctimes. Posteriorment, les visitava per fer falses revisions de la instal·lació, exigia pagaments en efectius de fins a 300 euros i lliurava factures falses. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb núvols a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. A mesura que avanci el dia, el cel s'anirà tapant a tot el territori. Les primeres precipitacions, de fet, es registren a les Terres de l'Ebre i s'aniran estenent de cara a la tarda al litoral, prelitoral i també al terç oest. De fet, Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Inuncat per previsió d'acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en les properes 24 hores des d'aquest migdia i durant tot el dimecres.
Notícies en xarxa.
Març de 2025, això és l'enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 18 de març, avui amb molt bàsquet. Farem la prèvia del Manresa Reggiana, italià, de la FIBA Champions League de bàsquet, penúltima jornada de la fase de grups d'aquest top 16, en què els manresans necessiten guanyar i necessiten fer-ho de més de 15 punts, després de perdre de 15 a Itàlia en el partit de la primera volta. El Manresa, que depèn d'ell mateix de nou per passar, però ha de guanyar els dos partits, avui, com dèiem, de més de 15 punts contra el Reggiana i la setmana que ve a Tenerife, a la pista del líder d'aquest grup. Això pel que fa a la categoria masculina. A la femenina, avui parlarem ja de la Copa de la Reina, que arrenca dijous a Saragossa, en aquest cas, amb un únic representant català, l'Espart Uni Girona. Avui en parlem aquí a l'Enjoc amb una jugadora de l'Uni, la Carolina Guerrero, que està fent la seva primera temporada a l'Uni i vol guanyar títols amb el conjunt gironí. L'Uni que arriba, recordem, líder a la Lliga Femenina. Molt bàsquet, com dèiem avui també, però també parlarem de futbol, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Marc Casado es pot perdre tot el que queda de temporada.
El migcampista ballassà del Barça va acabar lesionat el partit diumenge contra l'Atlètic de Madrid i encara pendent de proves i de la decisió definitiva pateix un trencament del lligament extern del genoll que el farà estar de baixa un mínim de 2 mesos. Un altre migcampista català, el Faldut, ex del Girona, i ara el Bayer Leverkusen, Aleix García, l'ha substituït a la convocatòria de la selecció espanyola.
El combinat estatal, que comptarà amb 7 catalans i 5 jugadors del Barça, finalment, després de les baixes de Casado i també d'Íñigo Martínez.
El central basc també va acabar amb una lesió al genoll al duel de diumenge al Metropolitano, i en aquest cas és més lleu que la de Casado, amb una inflamació a la part externa del menisc. En principi, s'estarà un parell de setmanes de baixa.
No sembla que hagi d'arribar si finalment es juga en la data proposada al Barça o Sassuna, el partit de Lliga que l'equip de Flick ha de recuperar.
El jutge únic de competició ha determinat que aquest duel, que es va suspendre fa 10 dies per la mort sobtada del metge del primer equip Carles Miñarro, es jugui el dijous 27 de març, just després d'aquesta aturada de seleccions, una data que els dos clubs recorreran, ja que no podrien comptar amb els internacionals que disputin partits fora d'Europa. En el cas del Barça, sud-americans Rafinha i Araujo.
En categoria femenina, el Barça afronta una setmana clau de temporada.
Les blaugranes juguen demà al camp del Wolfsburg l'anada als quarts de final de la Champions femenina, mentre que diumenge al migdia rebran a l'estadi olímpic Lluís Companys al Real Madrid amb l'objectiu de pràcticament sentenciar la Lliga F. Clàudia Pina ja està recuperada i ha entrat a la convocatòria d'aquest matí per viatjar a Alemanya. En canvi, són baixa la lateral Ona Batlle amb una lesió muscular al sòl i de la cama esquerra i la portera Eli Rubuk amb molèsties a la tíbia de la cama dreta. S'estaran unes 2 setmanes de baixa cadascuna.
En bàsquet, el Baxi Manresa vol viure avui al Nou Congost una nit màgica per seguir amb opcions a ser als quarts de final de la FIBA Champions League.
Els manresans reben aquest vespre a 3:45 del vespre al Reggiana Italia i necessiten no només guanyar, sinó fer-ho per una diferència de 16 punts o més si volen recuperar el bàsquet a baratge amb el conjunt italià, amb qui en principi jugarà la classificació. És baixa Armel Traoré, mentre que Cameron Hunt és dubte amb un cop al maluc.
És la penúltima jornada d'aquesta fase de Champions. En l'última, el Manresa també hauria de guanyar la pista del líder del grup, el Tenerife. Per cert, entrem en setmana de Copa de la Reina de bàsquet.
L'Espart Girona, únic representant català, hauria dijous la competició contra el Guernica amb el primer partit de quarts. Les gironies hi arriben com a líders en solitari a la Lliga Femenina i en un molt bon moment per lluitar pel títol en una competició que es disputa a Saragossa.
Avui mateix en parlarem aquí a l'Enjoc amb una jugada del conjunt gironí, Carol Guerrero. I un últim punt de bàsquet, ahir la Fundació del Bàsquet Català i la Federació Catalana de Bàsquet van lliurar els premis de periodisme esportiu.
En la categoria de televisió, el guardonat va ser el company de la xarxa de comunicació local, Jordi Cervantes, narrador dels partits de bàsquet a l'Enjoc. Durant la gala, celebrada a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, també es va premiar a la revista Gigantes del Bàsquet a la periodista Marga Lluc, del programa Més que Esport, de Ràdio 4, i la fotoperiodista el fotoperiodista Josep Maria Aroles, del diari Esport i Nuevo Bàsquet.
En waterpolo, avui es disputen 2 partits avançats a la divisió nord femenina.
A 2:45 comença el duel entre l'Assolim Mataró i el Mediterrani. 4 contra 5, separats per només 4 punts. Un partit corresponent a la 20a jornada. I al vespre, a 9:45, el líder, el Sabadell, rep a Canyón, que el Sant Feliu ho té classificat en aquest cas en partit de la 19a jornada.
En tenis, Carlos Alcaraz serà el gran reclam del Barcelona Open Banc Sabadell, el trofeu Comte de Godó.
Ahir es va presentar l'edició d'enguany el número 72, en la qual competiran el Reial Club Tenis de Barcelona 6 de les 12 millors raquetes del circuit. A més del murcià Alcaraz, també hi seran el noruec Casper Ruud, el rus Andrei Rublev, el grec Stefano Tsitsipas, l'australià Alex de Minaur i el danès Holger Rahn. El Godó d'enguany farà un homenatge al suec Bjorn Borg, llegenda d'aquest esport, pels 50 anys de la seva victòria al torneig de 1975.
I un últim apunt, avui arrenca a Engadin, a Suïssa, el Mundial de Snowboard, de surf de neu.
La sabadellenca, que era el Castellet, és la principal referència de la delegació catalana d'aquesta cita mundial que comença avui i s'allargarà fins al 30 de març. Des del greu accident que va tenir a finals del 2023, la subcampiona olímpica n'ha fet la seva millor temporada, però arriba a la cita amb el repte d'accedir a la final i lluitar per les medalles. Completen la representació catalana Lucas Verdaguer, Anton Verdaguer, Nora Cornell, Bernat Rivera i Toni Toledo.
Dimarts 18 de març, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de bàsquet. Avui el Baxi Manresa torna a tenir compromís europeu a la FIBA Champions League masculina, ja sense marge d'error. Els manresans reben el nou Congost, el Reggiana italià, amb l'obligació de guanyar i, a més, havent-ho a fer de més de 15 punts de diferència per tenir el bàsquet average guanyat en cas d'empat al final de la lligueta. L'equip de Diego Campo ve de dues derrotes ajustades fora de casa, la setmana passada a Turquia en competició europea i dissabte a Gran Canària en partit de CB, però vol fer-se fort el nou Congost per seguir amb opcions a ser als quarts de final d'aquesta Champions. De moment, el Manresa és tercer al grup, amb tres derrotes i un triomf, i de guanyar avui igualarien el balanç amb el conjunt italià, que per això és tan important aquesta puntuació. La prèvia des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els homes de Diego Campo encara depenen dels seus propis resultats, però cal igualar els italians a la baraix i avançar-los a la classificació amb una victòria àmplia per decidir el pas a la següent ronda, a l'última jornada del top 16. El tècnic no podrà comptar amb Armel Traoré, lesionat al genoll, mentre que Cameron Hunt és dubte per un cop al maluc, rebut al partit d'aquest cap de setmana contra Gran Canària. Un dels jugadors que ha fet un pas endavant en aquests últims partits és Guillem Jou. El capità destacava que és una nit important i espera que el nou Congost acompanyi l'equip. A més, alertava de les principals amenaces dels italians.
Sí, espero que segur que el Congost estarà com sempre, no? com ha d'estar les nits importants, i ja et dic, a casa pues, sempre es nota molt, no? Quan juguem a casa, quan tenim l'afició de cara, com ens animen, com ens apoyen, pues, crec que això és un punt diferencial i crec que l'hem d'aprofitar demà. I ja et dic, el seu joc d'1x1, no? Crec que són molt bons en aquest joc, no? en el, diguéssim, una mica en aquest flow, no? Que tenen l'hora d'atacar 1 contra 1, allà ja te'n poden finalitzar amb entrades, com pull-ups, com triples, no? I després pues, que van molt forts al rebot, i crec que són, com he dit abans, les claus de partit passaran per aquí.
El Palacanestro Reggiana són un equip amb talent en totes les posicions, verticals i basats en un joc de bloqueig i continuació. Caldrà estar atents a l'1 contra 1 davant la qualitat d'homes, com ara Cassius Winston o Fareit. El partit serà a 3:45 del vespre.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al Manresa i a les seves opcions europees. Qui ja no en té, després de caure eliminat, recordem, a la fase de grups de l'Eurocup, és el Joventut, que ha encadenat 4 derrotes consecutives, 3 en Lliga ACB i a la dels quarts de Copa contra Unicaja, que acabaria sent campió, i encara s'ha d'assegurar la presència als play-offs. La penya que ha fet una incorporació, de moment, als entrenaments, la de Sean Dawson, que tornaria al Joventut. L'equip està pendent de veure si l'incorpora definitivament per jugar. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Sean Dawson ja s'entrena amb la samarreta del Joventut i, tot i que ningú es vol precipitar, de moment està ajudant a augmentar el nivell dels entrenaments. El club ha de decidir en les pròximes hores si l'incorpora per jugar. Ja el tenim aquí. Bones cares i felicitat en el retorn de l'exjugador de la penya. Sean Dawson ha començat a entrenar amb el Joventut i ho ha fet, de moment, amb bones sensacions. El club, però, no es vol precipitar en la decisió d'incorporar-lo fins que hagi completat diferents sessions d'entrenament per veure com està físicament. El que sí que ha demostrat Dawson durant les hores que porta al Palau Olímpic és que és com si no hagués marxat, perquè sembla ja un mes de l'equip. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, està en constant contacte amb el preparador físic Dani Moreno i amb el recuperador Adri Ribas per saber com evoluciona i quines sensacions tenen. De moment, el club no ha fet oficial res perquè està esperant que hi hagi una decisió en ferm. Dawson va ser verd i negre des de la temporada 2018 a la 2021, però amb molta mala sort perquè, primer, es va trencar els lligaments encreuats i el dia que retornava després de 10 mesos de baixa es va trencar el tendó d'Aquiles. En la seva etapa a la penya, quan va estar físicament bé, va demostrar que podia ser un jugador de moltíssima qualitat. L'israelià ara mateix té 32 anys.
Gràcies, Xavi. Per cert, el company de Ràdio Ciutat de Badalona també col·labora amb moltes altres mitjans, Xavi Ballesteros, que va ser l'encarregat de presentar ahir l'acte de lliurament a l'antiga fàbrica Estrella d'Am dels Premis Fundació del Bàsquet Català del Periodisme Esportiu 2025 per reconèixer aquells professionals que visibilitzen amb la seva tasca principalment el bàsquet català. En aquesta 8a edició dels Premis, els guanyadors han estat la revista Gigantes, en premsa escrita, a Josep Maria Aroles, del diari Esport i Nuevo Bàsquet, en fotoperiodisme, a Marc Galluc, del programa Més que Esport de Ràdio 4, en categoria ràdio, i el nostre company de la xarxa de comunicació local, Jordi Cervantes, en la categoria de televisió. Escoltem el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril.
Amb la línia dels darrers anys, ja és la 8a edició, molta bona representació per part de tots els periodistes, alguns que havien estat guardonats, i una festa més, creiem que és bo dedicar-hi a la gent que dia a dia ens ajuden a promoure i a parlar de les nostres activitats, doncs que tinguin també un reconeixement. Estem en el millor moment de la història, crec que aquí, com bé he dit, és el treball de molta gent, que a poc a poc ha anat donant fruit, i després de la pandèmia doncs estem amb uns números històrics que difícilment ens esperàvem que arribaríem aquí. Per tant, ara es tracta doncs, de continuar amb aquesta línia i intentar consolidar-ho.
I encara en bàsquet, en categoria femenina, aquest dijous arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Saragossa, al pavelló Príncipe Felipe, i l'únic representant català que la jugarà, l'Espart Girona, hi arriba com a cap de sèrie número 1, després d'acabar líder la primera volta de Lliga, i també com a líder actual en solitari a la Lliga, amb una victòria més que el València, que ha jugat un partit més, i dues més que el Perfumeries Avenida. Avui n'hem parat aquí l'enjoc amb una jugadora del conjunt gironí, Carolina Guerrero, que reconeixia que arribaven a la cita en un molt bon moment.
A veure, si mirem els últims partits, òbviament nosaltres arribem millor que ells, però és que a la Copa pot passar tot perquè al final és un partit, no? I, bueno, primer un partit, després si guanyes més, però que no sabem mai el que pot passar i ja sabem el que passa a les Copes. Tots els anys han sigut, hi han hagut sorpreses i esperem que aquest any, doncs, també, però que siguin bones per nosaltres, almenys.
Carol Guerrero, que també parlava això, parlava així sobre el Guernica, el primer rival dels gironines aquest dijous, en el partit que obre la competició, de quarts de final.
A veure, és que al ser partit únic tot és molt diferent. Sí que és veritat que no han sigut fàcil cap dels dos partits de Lliga i que ens han posat les coses molt difícils, però bueno, crec que si estem bé els 40 minuts crec que les podem guanyar, però això sí, hem de fer moltes coses bé i aturar els seus punts forts.
Aquest dijous l'Espart Girona obrirà aquesta Copa de la Reina que es disputa a Saragossa amb el primer partit de quarts contra el Guernica, a 6:45 de la tarda. El mateix dijous a les 9 tindrem un València-Jairis de Bernat Canut i divendres els partits de l'altra banda del quadre. A 6:45, Perfumeries Avenida, Movistar Estudiantes i a les 8 el Saragossa, l'anfitrió que s'enfrontarà al Gran Canària. Dissabte a les semifinals i diumenge a les 4 de la tarda la final. En futbol aprofitem com cada dimarts per repassar amb una mica més de calma l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra a la primera i segona federació. Us ho explicàvem ahir, el Nàstic de Tarragona ja és a tercer la classificació del grup de primera federació amb places de play-off d'ascens a segona, a 10 punts del líder, la Cultural Leonesa, que puja directe, però amb la segona plaça que ocupa la Ponferradina a més a tocar, a 3 punts. La victòria de diumenge contra un rival directe com és el Baracaldo pot ser un punt d'inflexió per consolidar-se en aquesta zona de play-off fins a final de curs. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Els tarragonins són tercers i es marquen com a objectiu quedar el més amunt possible. Un cop la primera posició està excessivament allunyada, que no impossible, la millor opció és lluitar per la segona plaça, que la tenen a 3 punts i l'ocupa la Sociedad Deportiva Ponferradina, que serà el rival del Nàstic al nou estadi en 10 dies. La victòria del Nàstic davant el Baracaldo ha tornat a rebaixar la tensió al vestidor, que venia de fer un mal partit i sense opcions de victòria a Tarazona. La segona part davant els bascos és el camí a seguir per un equip que és un dels grans de la categoria i que està obligat a anar a guanyar i ser protagonista en els partits. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, diu que arriben al tram final de Lliga allà on volien, amb possibilitats de lluitar per la segona plaça un cop al primer lloc s'ha allunyat una mica.
Esto está muy, muy apretado, estamos contentos porque llegamos al tramo final de la temporada donde queremos estar, con posibilidades de prácticamente quedar entre, si el primero igual está un pelín lejos, pero el segundo lo tenemos a tiro, intentar quedar lo más arriba posible, estamos donde queremos.
La plantilla del Nàstic ha tornat avui als entrenaments i ha començat a preparar ja el partit del proper dissabte a les 7 de la tarda a Zamora.
Gràcies, Jordi. I a la segona federació masculina, més enllà del frec-a-frec al capdavant entre Europa i Sant Andreu, que s'enfronten en dues setmanes entre ells al Narcís Sala amb un nou derbi, el Terrassa s'ha desinflat una mica en les últimes setmanes, havent de sumat un punt dels últims 12 possibles. Els agrencs són desens ara mateix i tenen les places de play-off a 4 punts. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3 derrotes en les últimes 4 jornades, a 4 punts de la promoció i amb una crisi golejadora doncs molt i molt important. I és que l'equip de Víctor Bravo va desaprofitar una nova oportunitat, i és que els agarencs, amb l'arribada del tècnic aragonès, doncs havien donat un cop a sobre la taula i s'havien col·locat a la part alta de la classificació, refermant fins i tot la zona de promoció. Però un dels secrets d'aquest equip, que era la porteria zero, doncs en les darreres jornades ha saltat pels aires, i també l'aspecte realitzador, que és una de les preocupacions del tècnic agarenc. Ni la recuperació d'Itami ni la tornada de jugadors com Van der Herik han fet que el Terrassa pugui solucionar el tema golejador. Escoltem a Víctor Bravo, entrenador del Terrassa Futbol Club.
Quedan 7 partidos, estamos a 4 puntos del playoff, pero bueno, tenemos que sacar ya puntos porque bueno, llevamos 4 jornadas en las que solo hemos conseguido un punto, creo que nos hemos merecido más en estas 4 jornadas y ahora ya solo queda mirar hacia adelante a esas 7 jornadas, intentar como sea ganar el siguiente partido en casa que nos acerque a esa zona de playoff y bueno, seguiremos trabajando, seguiremos intentándolo, creo que los chicos no se les puede decir nada por el esfuerzo porque lo dan todo. Es evidente que tenemos que mejorar cosas, los fallos de concentración en momentos puntuales del juego que nos están costando partidos. I nada, mejorar i intentar sacar los tres puntos el siguiente partido en casa.
Doncs el diumenge, el rival l'Ibiza, Islas Pitiusas. Atenció perquè els agarencs tenen l'oportunitat de reenganxar-se novament a la promoció d'ascens i també no començar a mirar a la zona baixa de la classificació.
Gràcies, Miqui, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Javi Feria, del Sabadell, de segona federació masculina, que completa una gran jugada individual en què es va desfent de rivals en la victòria del conjunt arlequinat de diumenge contra l'Alzira per 4-0. S'ha notat el 42% gairebé dels vots. Ben a prop ha quedat el golaç de xilena de Dani Humet, del Badalona, de tercera federació masculina, i també ha superat les dianes de Noel Carbonell, que va servir per tornar a situar el seu equip, l'Europa, líder de nou a la segona federació masculina, i el de Laia López, del Vic Riu Primer, de la tercera federació masculina. Ai, femenina, volíem dir. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a l'enquesta del nostre compte d'X, @esportsenxarxa. Amb waterpolo en una estona, en uns minuts, que a 2:15 ha de començar el partit avançat de la 20a jornada de Lliga a la Divisió Nord femenina entre la Solim Mataró i el Mediterrani. Partidars entre el 4er i 5er, separats per només 4 punts. I aquest vespre, a 9:15, el líder, el Sabadell, rep a Can Llong el Sant Feliu, que és el 8er classificat. Ens ho amplia des de Ràdio Sabadell, el Pau Vituri. Bon dia.
Bon dia. Es tracta de l'últim test per l'equip de David Palma abans de l'anada dels quarts de final de la Champions, que tindrà lloc aquest mateix dissabte a Can Llong davant l'Àlimos grec. El conjunt sabadellenc va recuperant sensacions de mica en mica després de la decepció que va suposar encaixar 17 gols a la final de la Copa de la Reina davant el Sant Andreu. Dissabte van tornar a la Lliga amb una plàcida golejada 9-22 a la piscina de l'Echeide de Tenerife, i avui tampoc haurien de tenir problemes contra un equip que és 8er, un lloc per sobre de les Canàries a la Lliga. A la primera volta, de fet, l'Astralpool ja es va imposar per un clar 9-27. En cas de guanyar avui també, les de David Palma es quedarien a tocar d'assegurar-se matemàticament la primera posició de la fase regular de la Lliga i el factor piscina al play-off. El duel arrencarà a Can Llong a 9:15 del vespre.
I abans d'acabar, en vòlei, la victòria que cap a setmana del Rodi Vòlei Balàfia Lleidatà, casa contra l'Hospitalet, permet als lleidatans dependre d'ells mateixos per disputar la promoció d'ascens a la Superliga 2. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Amb un ambient de pell de gallina, el Juanjo Garra, amb 500 aficionats a la grada, el Rodi Balàfia Vòlei va realitzar un cop d'autoritat aquest passat cap de setmana guanyant a l'Hospitalet, el rival directe per accedir als play-offs d'ascens a través de la segona posició del grup de Primera Nacional. La victòria contundent per 3-0 va permetre al Rodi Balàfia Vòlei situar-se segon i dependre d'ell mateix per mantenir, si tot plegat, faltant dues jornades perquè s'acabi la Lliga regular, i amb un Hospitalet, ara un punt per sota dels gegants, havent de jugar contra el totpoderós Club Vòlei Reus aquesta propera jornada. Ara bé, tot i aquest duel, l'entrada del Rodi Balàfia Vòlei, Sergi Mirada, de deixava clar que només se centren en ells mateixos.
Mira, jo ja no miro ni la classificació perquè sé que hem de guanyar i punt. De fet, fa dues setmanes que ens estàvem jugant, estàvem perdent contra Portol, doncs aquí va vindre a informar-me que estàvem perdent l'Hospitalet i jo no volia ni veure, no? M'és igual el que facin els altres, m'importa el que fem nosaltres, m'importa la identitat que estem construint nosaltres com a equip, i al final, si nosaltres ratllem aquest nivell, estem a tocar-ho de conseguir.
El Rodi Balàfia Vòlei ha de visitar aquest cap de setmana el Club Vòlei Manacor i rebre en la darrera jornada el Sèvol Torredembarra.
Gràcies, Sergi. I en tennis, abans d'acabar, ahir es va presentar l'edició d'enguany, la número 72, del Barcelona Open Bank Sabadell, el trofeu Comte de Godó, a la qual competiran el Reial Club de Tennis de Barcelona 6 de les 12 millors raquetes del circuit, a més del murcià Carlos Alcaraz, el principal reclam. També hi seran el noruec Casper Ruud, el rus Andrei Rublev, el grec Stefanos Tsitsipas, l'australià Àlex de Miñaur i el danès Holger Rune. En parlava el director del torneig, el valencià David Ferrer.
Sense Rafa, vulguis o no, és l'escut d'aquest torneig, no? I això fa que tinguem que renovar, evolucionar, però bueno, el torneig és molt gran, no? I així s'ha demostrat de que lluitant inclús amb un torneig 500 com és Múnich, puguem tindre a 5 top 10. O sigui, que en aquest aspecte estem molt contents de com han sortit les coses.
Ferrer, que es referia, evidentment, a la baixa de Rafa Nadal, retirat recentment del tennis professional. El Godó d'enguany farà un homenatge al suec Björn Borg, la llegenda d'aquest esport, pels 50 anys de la seva victòria al torneig del Godó del 1975. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas del Control Tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Vine, si vols, vine amb mi, que anirem pels camins amples. Vine, si vols, vine amb mi, les paraules seran casa. Darrere d'un altre, de formiga o de gegant, sigui petit o més gran, és igual si és que s'avança. Encomana't el coratge en cada cosa que fas. No deixis els somnis alts, sols amb mans de l'esperança. Vine, si vols, vine amb mi, que anirem pels camins amples. Vine, si vols, vine amb mi. Les paraules seran casa. Vine, si vols, vine amb mi. Que anirem pels camins amples. Vine, si vols, vine amb mi. Les paraules seran casa.
Bon dia i bon dimarts, 18 de març de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 18 de març, avui amb molt bàsquet, amb la prèvia del Baxi Manresa Regiana, de la cinquena jornada del top 16 de la FIBA Champions League masculina. Els manresans estan obligats a guanyar si volen seguir amb opcions de ser als quarts de final de la competició, i ho haurien de fer de més de 15 punts de diferència si volen recuperar el bàsquet a Berash amb el conjunt italià. I també parlarem ja de la Copa de la Reina de bàsquet, que arrenca dijous a Saragossa amb un únic representant català, l'Espart Unigirona, que, com dèiem, arriba com a favorit, després líder de la Lliga i també com a primer cap de sèrie, després d'acabar també com a primera classificat que la primera volta de la competició a la Lliga. Avui en parlarem amb una jugadora de l'Uni, una catalana, la Carol Guerrero, amb molt bàsquet, però també waterpolo, tennis i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Marc Casados pot perdre el que queda de temporada.
El migcampista vallesà del Barça va acabar lesionat el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid i, encara pendent de proves de la decisió definitiva, pateix un trencament al lligament extern del genoll que el farà estar de baixa un mínim de 2 mesos. Un altre migcampista català, el Foldut, ex del Girona i ara el Bayer Leverkusen, Aleix García, l'ha substituït a la convocatòria de la selecció espanyola.
Veurem si s'ha d'operar o no Marc Casador i si pot jugar algun partit en aquella temporada o ja haurà de mirar de cara a la següent. El combinat estatal, la selecció espanyola, que comptarà amb 7 catalans finalment i 5 jugadors del Barça, després de les baixes de Casado i també d'Íñigo Martínez.
El central basc també va acabar amb una lesió al genoll al duel de diumenge al Metropolitano, en aquest cas més lleu que la de Casado, amb una inflamació a la part externa del menisc. En principi s'estarà un parell de setmanes de baixa i malamaró a la selecció espanyola. Ja ha sortit en roda de premsa Unai Simón, el porter de l'Atlètic de Bilbao, defensant la postura d'Íñigo Martínez, perquè hi ha hagut crítiques dient que el central basc del Barça no volia anar a la selecció.
Feia més d'un any que no anava convocat a cap llista de la Fuente. De fet, havia anat al central del Barça, tot i fer una gran temporada aquest any a les ordres de Hansi Flick. No sembla que hagi d'arribar Íñigo Martínez tampoc, pel que fa al Barça, si finalment es juga en la data proposada al Barça o s'assuna el partit de Lliga que l'equip de Flick encara ha de recuperar.
El jutge únic de competició ha determinat que aquest duel, que es va suspendre fa 10 dies per la mort sobtada del metge del primer equip blaugrana, Carles Miñarro, es jugui el dijous 27 de març, just després d'aquesta aturada de seleccions, una data que els dos clubs recorreran, ja que no podrien comptar amb els internacionals que disputin partits fora d'Europa. És el cas del Barça, per exemple, dels sud-americans Rafinha i Araujo.
L'Osasuna, que també en té un, en aquest cas un jugador que juga amb el Camerún, està convocat. En categoria femenina, el Barça afronta aquesta setmana una setmana clau de la temporada.
Les blaugranes juguen demà al camp del Wolfsburg alemany l'anada dels quarts de final de la Champions femenina, mentre que diumenge al migdia rebran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys al Real Madrid, amb l'objectiu de pràcticament sentenciar la Lliga F. Clàudia Pina ja està recuperada i ha entrat a la convocatòria d'aquest matí per viatjar a Alemanya. En canvi, són baixa lateral Ona Batlle, amb una lesió muscular al sòlid de la cama esquerra, i la portera Eli Roebuck, amb molèsties a la tíbia a la cama dreta. S'estaran unes 2 setmanes de baixa cadascuna.
En bàsquet, ho dèiem a l'inici, el Baxi Manresa vol viure avui al Nou Congost una nit màgica per seguir amb opcions a ser als quarts de final de la FIBA Champions League.
Els manresans reben aquest vespre, a 3:45 del vespre, el Reggiana italià, i necessiten no només guanyar, sinó fer-ho per una diferència de 16 punts o més si volen recuperar el bàsquet a Berash amb el conjunt italià, en qui en principi es jugarà la classificació. És baixa Armel Traoré, mentre que Cameron Hunt es dubta amb un cop al maluc.
És la penúltima jornada d'aquesta fase de Champions, d'aquest top 16. En l'última, el Manresa també hauria de guanyar a la pista del líder del grup, el Tenerife. Per cert, entrem en setmana de bàsquet de Copa de la Reina.
L'Espart Girona, l'únic representant català, obrirà dijous la competició contra el Guernica amb el primer partit de quarts. Les gironines hi arriben com a líders en solitari a la Lliga Femenina i en un molt bon moment per lluitar pel títol en una competició que es disputa a Saragossa.
Avui mateix en parlarem aquí a l'Enjoc amb una jugadora del conjunt gironí, Carol Guerrero. I un últim punt de bàsquet, ahir la Fundació del Bàsquet Català i la Federació Catalana de Bàsquet van lliurar els premis de periodisme esportiu.
En la categoria de televisió, el guardonat va ser un company de la xarxa de comunicació local, Jordi Cervantes, narrador dels partits de bàsquet a l'Enjoc. Durant la gala celebrada a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, també es va premiar la revista Gigantes del bàsquet, a la periodista Marga Lluc del programa Més que Esport de Ràdio 4 i al fotoperiodista Josep Maria Aroles del diari Esport i Nuevo Bàsquet.
En waterpolo, avui es disputen dos partits avançats de la divisió nord femenina.
A dos quarts de dues, de fet, ja ha començat el duel entre l'Assolim Mataró i el Mediterrani.
Sí, ara mateix empat a zero al marcador, que va començar just fa uns moments aquest duel entre quart i cinquè classificat.
Separats per només 4 punts, un partit, com deien, corresponent a la 20a jornada, i a més, aquest vespre, Martí, perquè tothom ho tingui clar, a 3:15, el líder, el Sabadell, rep a Can Llong, el Sant Feliu, 8è classificat, en aquest cas, en partit de la 19a jornada.
Dos minuts porten d'aquest partit, entre Mataró i Mediterrani, a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca, que de moment empat a zero. En tennis, Carlos Alcaraz serà el gran reclam del Barcelona Open Bank Sabadell, el trofeu Comte de Godó.
Ahir es va presentar l'edició d'enguany número 72, en la qual competiran el Real Club Tennis de Barcelona 6 de les 12 millors raquetes del circuit. A més del murcià Alcaraz, també seran el noruec Casper Ruud, el rus Andrei Rublev, el grec Stefano Tsitsipas, l'australià Alex de Minaur i el danès Holger Rune. El guardó d'enguany farà un homenatge al suec Björn Borg, llegenda d'aquest esport, pels 50 anys de la seva victòria al torneig de 1975.
I un últim punt, avui arrenca a Engadin, a Suïssa, el Mundial de Snowboard, de surf de neu.
La sabadellenca, que era el Castellet, és la principal referència de la delegació catalana d'aquesta cita mundial que comença avui i s'allargarà fins al 30 de març. Des del greu accident que va tenir a finals de 2023, la subcampiona olímpica no ha fet la seva millor temporada, però arriba a la cita amb el repte d'accedir a la final i lluitar per les medalles. Completen la representació catalana Lucas Verdaguer, Anton Verdaguer, Nora Cornell, Bernat Rivera i Toni Toledo.
Ladies and gentlemen.
Dimarts, 18 de març, 7 minuts passen ja, 2:15, comencem parlant de futbol. El primer equip femení del Barça afronta una setmana clau per a la temporada. Les blaugranes es juguen demà al camp del Wolfsburg, en l'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Evidentment, demà en farem la prèvia, mentre que diumenge al migdia rebran a l'estadi olímpic Lluís Companys, en aquest cas a Montjuïc, el Real Madrid, amb l'objectiu de pràcticament sentenciar la Lliga F. Clàudia Pina ja està recuperada, també per al partit de demà. Ha entrat a la convocatòria d'aquest matí per viatjar a Alemanya. En canvi, són baixa la lateral Ona Batlle, amb una lesió muscular al soli de la cama esquerra, i la portera Ellie Roubach, amb molèsties a la tíbia de la cama dreta. S'estaran unes dues setmanes de baixa cadascuna, en principi Batlle, Ona Batlle una mica més, entre 2 i 3 setmanes. I en categoria femenina, masculina, volíem dir, recordem, les lesions de Marc Casado, que es pot perdre aquesta temporada, i d'Iñigo Martínez, per en clau Barça, amb una lesió més lleu, però també el genoll, que també l'han deixat fora de la concentració de la selecció espanyola, que ha incorporat un altre català, el migcampista del Bayer Leverkusen, Aleix García. Un altre dels catalans destacats d'aquesta selecció, malgrat la seva joventut, és l'extrem blaugrana Lamine Yamal, que apareix també en el documental que estrena avui 3CAT, Revolució 304-304, sobre el seu barri de Mataró, Rocafonda. Ell mateix en parlava així del seu barri, que recorda en cada celebració dels gols que marca.
És on ha estat sempre el partit. La meva infància, doncs, era a Rocafonda. Les persones que viuen allà són d'una personalitat molt semblant a la meva, treballadores que no han res regalat. Et pots trobar a qualsevol persona d'una altra cultura. Jo crec que entre tots ens portem molt bé i això és una cosa bona que té el barri. Jo crec que el polideportiu és el més especial, perquè quan sortia del col·le i anava a jugar allà era el millor, perquè estàvem tots els nois allà esperant per jugar. Estàvem des de les 4 de la tarda fins les 9, fins que s'anaven les llums, i res, era increïble per mi.
Aquest vespre de l'estrena d'aquest Revolució 304, la selecció espanyola jugarà dijous, amb la minya mal en principi, contra els Països Baixos, amb el Barcelona Frenkie de Jong i dirigits per Ronald Koeman, l'anada d'aquests quarts de final de la Nations League, títol que Espanya, recordem, vol revalidar. Mm-hmm. Més futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar amb una mica més de calma l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra a la segona i a la tercera federació masculines. Us ho explicàvem ahir, a la segona federació, més enllà del frec a frec al capdavant del grup 3 entre Europa i Sant Andreu, que s'enfronten en dues setmanes només entre ells en Narcís Sala, amb ja moltes entrades venudes, amb un nou derbi. El Lleida no acaba d'aixecar cap, malgrat el canvi d'entrenador, i diumenge va caure precisament contra el líder, l'Europa, després del debut del camp d'esports amb Íñigo Idiáquez a la banqueta, que ja havia debutat amb un empat contra el CUE, el Mallorca B. Els lleidatans són novens a la classificació ara mateix, a 4 punts ja de les places de play-off. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que Lleida encara no està tocat i enfonsat perquè queden 21 punts per disputar-se, es troba a 4 punts dels play-off d'ascens i ha de jugar contra rivals de la zona alta de la classificació. La derrota de diumenge al camp d'esports contra Europa ha deixat el vestidor blau amb una situació anímica que frega ser-ne una de crítica. Un dels capitans, el porter Iñaki Álvarez, entre llàgrimes als ulls, deixava clar que no n'hi ha prou amb voler coses, que s'ha de lluitar per aconseguir-les.
Yo creo que no puede haber una persona dentro del vestuario, y yo no la he identificado, que no quiera hacer playoff. Vale, está claro que querer hacer un playoff, querer jugar cada domingo en este estadio, querer jugar con gente aquí, yo puedo querer jugar en el Camp Nou, pero tienes que pelear, tienes que ir todos los días, y no estoy diciendo que la gente no vaya, pero tenemos que hacer todos mucha autoexigencia. No nos vale con lo que estamos haciendo.
Per la seva part, un altre dels jugadors que sempre surt quan van mal dades, el segon capità de Lleida, Joan Campins, explicava que cadascú ha de fer una passa endavant, mirar-se la cara i ser sincer.
Totalment d'acord. Crec que estem entrant en un punt, i ho he dit al acabar el partit, queden 7 partits, i a partir d'aquí crec que tots ens hem de mirar. Un cop que això acabi, no hi ha volta de fulla. Estem atent a tot, però crec que en la línia el que deies molt bé. Ens toca fer un pas al davant tots, mirar-nos, ser sincers, honestos, i a partir d'aquí, doncs, senyors, apretar i que un cop almenys que quan acabi això ens puguem mirar i dir, mira, he donat tot el que tenia, m'ha donat fins aquí, bueno, fins aquí, però ho he donat tot.
El Lleida, al llarg d'aquests dos mesos i mig de 2025, només ha guanyat un partit. Va ser a Alzira per 1-4. Al camp d'esports, la darrera victòria va ser el 22 de desembre contra l'Andratx.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació masculina, sembla que la lliga del grup 5 serà cosa de dos. El Reus Redis, que és líder, i el Girona B, segona, 6 punts. L'Atlètic Lleida, per a la Daytona, completant les places de play-off, ja a 9 i a 12 punts, respectivament, del filial gironí. I ja fora de la promoció trobem un Manresa, que fa 7 jornades que no guanya. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El Manresa suma 5 empats i 2 derrotes en 7 jornades, una mala dinàmica que el deixa fora del play-off per primera vegada aquesta temporada. Aquest cap de setmana l'equip va tornar a mostrar-se intermitent contra una equipa de la part baixa de la classificació i es va mostrar incapaç de trobar porteria. Tot i els mals resultats, l'entrenador Miquel Azparren està convençut que el centre d'esports Manresa pot tornar a la zona de play-off.
Somos muy conscientes de que podemos darle más continuidad, somos muy conscientes en una autoexigencia en la que creo que podíamos haberlo hecho mejor, más allá de que los merecimientos hasta el 0-1 creo que no han sido como el resultado marcaba, yo creo que tenemos que centrarnos en lo que está en nuestras manos, y en nuestras manos está en siguiente jornada volver a los puestos de playoff. Está en nuestras manos, así que trabajaremos para ello sin ninguna duda.
Aquest dissabte a les 7 de la tarda jugaran un partit decisiu contra el Tona, cinquè classificat, equip que marca l'accés a zona de promoció d'ascens i que es troba només 2 punts dels vegencs. Un duel directe entre equips de la Catalunya Central que val 6 punts.
Gràcies, Jordi. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Javi Feria, del Sabadell de segona federació, que completa una gran jugada individual en què es va desfent de rivals en la victòria del conjunt arlequinat del diumenge contra l'Alzira. Per 4-0 s'han dut el 42% gairebé dels vots. Ben a prop ha quedat el golata xilena de Dani Humet, del Badalona, de la tercera federació masculina, i també ha superat les dianes de Noel Carbonell, que va servir per tornar a situar el seu equip, l'Europa, líder del nou, de nou al grup 3 a la segona federació masculina, i el de Laia López, del Vic Riu primer de la tercera federació femenina. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a l'enquesta del nostre compte d'X, @esportsenxarxa. A En bàsquet, avui el Baxi Manresa torna a tenir compromís europeu a la FIBA Champions League masculines, allà sense marge d'error. Els manresans reben el Nou Congost al Reggiana Italià amb l'obligació de guanyar i, a més, d'havent-ho de fer de més de 15 punts de diferència per tenir el bàsquet haver guanyat amb el, en cas d'empat amb el conjunt italià al final de la lligueta. L'equip de Diego Campo, que ve de dues derrotes ajustades fora de casa, la setmana passada a Turquia en competició europea i dissabte a Gran Canària en partit de Lliga ACB, però vol fer-se fort el Nou Congost per seguir amb opcions a ser a aquests quarts de final d'aquesta Champions. En moment, el Manresa és tercer al grup amb 3 derrotes i un triomf, i de guanyar avui igualarien el balanç del conjunt italià, per això és tan important la puntuació. En parlava el tècnic assistent del Manresa, Pau del Tío.
Ells tenen una estructura de jugadors que, bueno, juguen molt contra un, són molt directes a cistella, molt verticals, tenen punts, tenen talent, i bueno, ja vam veure en el partit d'allà que fins i tot en situacions ben defensades per nosaltres van poder anotar, no? Hem de ser més sòlids a l'1 contra 1, hem d'incrementar el nostre nivell d'intensitat defensiva, de contactes, i jugar al límit. L'equip aquí a Manresa sempre troba amb l'afició i amb l'ambient aquest extra que ens fa portar, no, el partit, no, cap a aquest costat de màxima intensitat i d'esforç.
Pau del Tío, el tècnic assistent del Manresa, que parlava evidentment del rival, del Reggiana, i també deia això sobre el moment del seu equip, del Manresa.
Jo veig l'equip bé, entrenant bé, el poc que podem entrenar, perquè amb tants partits, tant viatges, bueno, entrenem, però menys temps, no? I estem entrenant bé. L'equip està concentrat, intentant cada dia fer les coses millors. Ja sabem que el format de lligueta és molt curt, hi ha molt poc espai, no?, per les derrotes, no? I a casa sempre s'ha de guanyar, no? És l'últim partit que tenim a casa, com s'han donat els resultats fa d'aquest partit un partit més, bueno, amb un afegit més, no? Necessitem fer un bon partit per guanyar el partit i dominar des de les nostres bases, i una vegada estem en la situació de guanyar el partit, bueno, tothom té al cap que una de les maneres de classificar-nos és treure la màxima avantatge que podem en el marcador.
I també podem escoltar el capità del conjunt del Manresa, a Guillem Jou, convençut de les opcions del seu equip de seguir endavant en aquesta Champions.
Bé, l'equip està bé, no? Crec que, pues, hem tingut dos partits difícils a fora, una mica complicats, i al final, pues, han sortit a creu, però bueno, crec que hem d'estar preparats pel partit de demà, un partit molt difícil, no? I a més que hem de guanyar de 16 punts, bueno, primer intentar guanyar i després, si es pot, pues, de 16, pues, de 16. El bo és que juguem a casa, no? Que amb la nostra gent, pues, sempre és més fàcil creure que podem arribar a aconseguir aquest objectiu.
Aquest vespre, a 8:45, al Nou Congost, aquest Baxi Manresa Reggiana de la cinquena jornada del top 16 de la FIBA Champions League. En categoria femenina, aquest dijous arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Saragossa, al pavelló Príncipe Felipe, i l'únic representant català que la jugarà, l'Espar Girona, i arriba com a cap de sèrie número 1, després d'acabar líder la primera volta de la Lliga, i també com a líder actual en solitari, amb una victòria més que el València, que ha jugat un partit més, i dues més que el Perfumeries Avenida, que és tercer. Per parlar d'aquesta Copa i del moment de la temporada de l'Uni, tenim al telèfon ara mateix a la jugadora del conjunt gironí, Carolina Guerrero. Carol, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Comencem per aquí. Com veus l'equip quan arriba aquesta part decisiva de temporada, tant a la Lliga com també en aquesta Copa de la Reina?
Doncs crec que arriben en un bon moment. Portem molts partits guanyats seguits i crec que podem fer grans coses a la Copa si juguem com nosaltres sabem, perquè sí que és veritat que hi ha hagut dies que ho hem tingut més complicat, no?, contra rivals difícils, però crec que quan fem les coses molt bé i treballem els 40 minuts, podem guanyar qualsevol.
Com es viu aquesta setmana, també personalment i com a equip, en les hores prèvies a viatjar? Suposo que és la setmana més diferent de la temporada.
Doncs sí, perquè tampoc pots treballar molt per no arribar molt cansada, però sí que és veritat que ens estem prenent els descansos molt en sèrio, i crec que, bueno, això, que estem treballant lo suficient per arribar en un bon moment i poder afrontar el partit primer contra Guernica de la millor manera, i després, si continuem avançant, doncs aquest partit també.
Ara et pregunto pel Guernica, i sé que m'avanço molt, però no sé si us sentiu favorites, precisament per això, per arribar líders a la Lliga en un bon moment, tenint en compte que també que València acumula just 3 derrotes consecutives.
Doncs no, a veure, nosaltres, bueno, sabem que vam ser caps de la Lliga i per això juguem dijous, i és un gran premi, no? Al final tenim un dia més de descans i guanyem, però com a favorites no. Nosaltres fem el nostre treball, anem dia rere dia i no ens creiem ni més ni menys que altres equips.
A l'altra banda del quadre hi ha el Perfumeries Avenida, evidentment, que sempre hi és. Aquí ja ha guanyat fa unes setmanes, també l'anfitrió, el Saragossa. Des de fora sembla, com a mínim, que hi ha, qui arriba millor és l'Uni. No sé si estàs d'acord, com a mínim, en això, sense parlar de favoritismes.
A veure, si mirem els últims partits, òbviament nosaltres arribem millor que ells, però és que a la Copa pot passar de tot, perquè al final és un partit, no? I, bueno, primer un partit, després si guanyes més, però que no sabem mai el que pot passar. I ja sabem el que passa a les copes. Tots els anys hi han hagut sorpreses, i esperem que aquest any, doncs, també, però que siguin bones per nosaltres, almenys.
Em parlaves abans del premi de jugar dijous en el primer partit, en el que obre la competició. No sé si això us posa un extra de pressió per allò d'obrir una competició, és el primer partit, no sé si és millor, evidentment, pel descans si passeu, però si també comporta un extra de pressió.
A veure, pressió com a tal no. Sí que és veritat que al ser el primer potser tenim més nervis o les coses no ens acaben de sortir bé, però pressió com a tal no.
I penseu en les possibles semifinals on el cansament acumulat?
A veure, sí, sempre s'hi pensa, no? Però és això el que et dic, que si guanyem dijous tenim un dia de descans per mig, que és divendres, i aquest premi ens ho hem guanyat nosaltres, i bueno, intentarem fer el millor possible per descansar, si guanyem, per descansar el millor possible i afrontar els partits.
Sobre el primer rival, aquest Guernica, ara mateix és 8è classificat a la Lliga, les heu guanyat en els dos enfrontaments directes de la Lliga. Creus que us podeu basar en el que us heu trobat en aquesta temporada o que canviaran alguna cosa també pel canvi de competició, pel fet de ser partit únic?
A veure, és que al ser partit únic tot és molt diferent. Sí que és veritat que no han sigut fàcil cap dels dos partits de Lliga i que ens han posat les coses molt difícils, però bueno, crec que, bueno, el que he dit abans, no? Que si estem bé els 40 minuts crec que les podem guanyar, però això sí, hem de fer moltes coses bé i aturar els seus punts forts.
Alguns dels punts forts que destacaries, quin és el que més destacaries?
El joc interior, sobretot.
Precisament toca de prop, segurament, que tu has hagut de viure també de reforçar el joc interior en aquesta temporada més aviat difícil, no?
Doncs sí, bueno, a veure, jo intento fer el màxim que puc sempre, però sí que és veritat que quan he jugat al 5 m'ha tocat defensar, per exemple, a Wafam, i no és tarea fàcil, però bueno, ara tenim 2-5 més pures, així que bueno, crec que anirà molt millor que els partits de Lliga.
Com dèiem, arribant un bon moment, però ha estat una temporada més aviat complicada amb les lesions, la quantitat de partits, jugadores que arribaven més tard del previst, però de moment sembla que ho ha anat solventant tot, amb l'asterisca, evidentment, de l'eliminació dels quarts de l'Eurocup. No sé com l'has viscut tu.
A veure, sí que hem tingut molta sort en el tema de lesions i tal. Jo em vaig lesionar, però va ser al principi de temporada i per sort estic bé. Bueno, l'Aina ja està recuperada al 100% i en aquest àmbit crec que hem tingut molta sort i que segueixi així, que no volem que ningú es lesioni i que totes podem gaudir d'aquest premi.
Deixa'm preguntar-te també per l'ascensió en Lliga, és veritat, a Roberto Íñiguez, el tècnic, com l'heu viscut des de la plantilla, més enllà de no poder comptar amb ella els partits, en què us ha dirigit també el Jordi Sargatal i la Laia Palau?
Doncs en aquell moment que vam saber l'ascensió, ens vam unir totes molt més, vam ajudar, òbviament, i estem ajudant a la Laia i al Jordi, i crec que no ens ha perjudicat en res, ell ens ajuda sempre. De fet, veu els partits des de fora, des de la grada, i clar, des de fora es veu tot molt millor i ens dona els millors consells. I bueno, però crec que confiem molt en Jordi i Laia i s'està notant, no?, que estan traient, bueno, estem traient tots els partits.
Acabo. Per l'àmbit personal, com estàs vivint tu aquesta primera temporada a l'Uni, després de 5 anys al Barça?
Doncs estic molt contenta i molt agraïda. Sí que és veritat que era el meu primer any en Eurocup i no ha estat del tot bo, però bueno, que no tothom arriba a uns quarts de final d'un Eurocup, no? Però bueno, estic molt agraïda i vull gaudir de més amb aquest club, no? I ojalà sigui així.
L'any que ve l'objectiu, evidentment, és arribar a competir en Eurolliga. Quin és el camí que trobes més factible? No sé si a la Lliga, a aquesta Copa...
Doncs qualsevol de les dues. Nosaltres anem amb moltes ganes i estem sent molt positives de que ens podem emportar la Copa, però sí que és veritat que a la Lliga, doncs, si guanyem tots els partits que ens queden, ho tenim tot molt de cara, no? I, bueno, crec que en algun dels dos casos ho podem aconseguir, així que estem molt contentes.
Doncs estarem pendents. Evidentment, aquest dijous és el primer repte, que del més immediat l'Espai Girona obrirà aquesta Copa de l'Arena, com dèiem, que es disputa a Saragossa, amb el primer partit de quarts contra el Guernica, a 6:45 de la tarda. El mateix dijous a les 9 tindrem un València-Jairis i divendres els partits a l'altra banda del quadre, a 6:45, Perfumeries Avenida Movistar Estudiantes, i a les 8 el Saragossa-Gran Canària. Dissabte a les semifinals i diumenge a les 4 de la tarda la final. Esperem, com dèiem, amb aquest representant català. N'hem parlat d'aquesta Copa i del moment de la temporada de l'Uni amb l'Ale pivot del conjunt gironí, Carolina Guerrero. Carol, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per la Copa i també pel que queda de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
En seguirem parlant d'aquesta Copa de la Reina aquesta setmana aquí a l'Enjoc, evidentment. Demà la prèvia amb Roberto Íñiguez i Sandra Guiravide i dijous aquest Unigernica per obrir la competició. Qui no jugarà finalment la Copa és el Joventut, que es va quedar a les portes després d'ocupar una de les 8 primeres places pràcticament durant tot l'any. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
Setmana de descans a la penya. Amb la Copa de la Reina en joc, el Joventut tindrà 15 dies per preparar el transcendental partit contra València Bàsquet d'aquí 2 setmanes a l'Olímpic. Jordi Vizcaíno aprofitarà per recuperar sobretot les jugadores tocades, començant per l'MVP, per la pivot Mariam Koulibaly, que ha arrossegat molèsties en els 3 últims partits i ha fet que estigués a mig gas. La penya ve de perdre 2 enfrontaments consecutius a domicili, a la pista de Guernica i del Jairis de Bernat Canut, i això fa que l'equip de Jordi Vizcaíno hagi de sumar 2 victòries dels propers 4 partits. Per tant, els enfrontaments marcats al calendari són a domicili, podem dir, a la pista d'Encino i de Movistar Estudiantes, que ve de guanyar, per cert, a la Fonteta. Deures per fer en una penya, però, que encara està en posicions de play-off i és 7a classificada.
I abans d'acabar aquest enjoc, un parell de punts d'última hora. Un comunicat mèdic ja oficial del Barça que ha confirmat que Marc Casador, amb les proves que se l'han fet aquest matí, té una ruptura parcial del lligament lateral extern del genoll dret i seguirà un tractament conservador i estarà al voltant d'un de 2 mesos de baixa. Per tant, veurem si pot jugar algun partit aquesta temporada. I actualitzem el marcador del partit que tenim ara mateix en directe a la divisió d'honor femenina de waterpolo entre el Mataró i el Mediterrani. De moment guanyen els locals, les Mares Menques, per 3-2 en el segon període. Falten 3 minuts perquè acabi aquest segon període. Aquest vespre recordem també partit d'aquesta divisió nord femenina de waterpolo a 9:15 entre el líder, el Sabadell, que rep a Can Llong el Sant Feliu, el 8è classificat. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Midnight conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Midnight bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants.